Bona nit, són les 9:33 minuts. Avui Iberia té una nòvia menys. British Airways ja és segur no comprarà Iberia. La britànica ha decidit no exercir el dret de tanteig sobre les participacions que el BBVA i Logista havien pactat vendre a Caja Madrid. Una renúncia que anticipava el comunicat oficial del consorci liderat pel fons nord-americà Texas Pacific Group, acompanyat de l'aerolínia britànica, en què anuncien que no presentaran cap OPA sobre Iberia. Això vol dir que Caja Madrid té via lliure per elevar per sobre del 23% la seva participació d'Iberia. És més, a partir d'ara és gairebé segur que qualsevol intent d'adquirir la companyia aèria espanyola passarà per les oficines de l'entitat financera. Després de l'OPA sobre Endesa, en què Caja Madrid va sucar i no pas poc, sembla que l'entitat li ha agafat el gust això d'estar al mig del sarau i com aleshores l'entitat que presideix Miguel Blesa torna a gestionar el seu silenci com ningú. Encara hi ha un altre paral·lelisme amb l'OPA sobre Endesa. Una entitat espanyola es fa lloc dins de la companyia per evitar que caigui en mans estrangeres. I és clar, ja han començat a circular rumors sobre possibles interessos polítics. I és que qui controli Iberia controlarà, entre d'altres coses, també la flamant T4 de l'aeroport de Barajas. Iberia, com dèiem, té des d'avui una nòvia menys, però està clar que no es quedarà per vestir sants.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Fruit de tot plegat, la cotització d'Iberia ha quedat suspesa temporalment avui a la borsa espanyola, una borsa que ha acomiadat la jornada amb pèrdues arrossegada pel mal comportament del sector bancari. Protagonisme també en l'últim dilluns de novembre per una altra companyia aèria, Vueling. La companyia que presideix des de fa molt poc Josep Piqué ha anunciat la congelació dels plans d'expansió per l'any que ve mentre treballa en una nova estratègia. Per cert, ja hi ha fumata blanca. Pedro Solbes ha confirmat que continuarà de ministre d'Economia sempre que guanyin les eleccions i Zapatero li ho demani. I avui, a la secció de noms amb Muriel Casals, parlarem de l'economista Ernest Lluch. Dos quarts i cinc minuts de 10 de la nit. Iberia s'ha quedat avui sense un pretendent. El consorci format per TPG i British Airways ha anunciat que abandona la seva intenció de comprar el 100% de l'aerolínia. Una decisió que arriba hores després que British Airways, que controla el 10% d'Iberia, deixés via lliure a Caja Madrid per convertir-se en accionista majoritari. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns una mica com s'ha desencadenat tot plegat.
Doncs mira, British Airways havia de decidir abans de dimecres si exercia el seu dret a tanteig sobre les participacions d'Iberia que deixen el BBVA i Logista, un 7% cadascuna. Caja Madrid, també accionista, ja va expressar la seva intenció d'adquirir aquestes participacions la setmana passada, però com a nucli dur d'Iberia, British Airways també hi podia optar. Finalment, aquest migdia s'ha desencadenat. L'aerolínia britànica ha dit que no exerciria el seu dret i, per tant, no competia amb Caja Madrid.
D'aquesta manera, Sílvia, Caja Madrid controlarà a partir d'ara el 23,4% d'Iberia.
El que suposarà això mateix una inversió de 470 milions d'euros. Però la cosa no s'acaba aquí perquè demà Caja Madrid demanarà al Consell d'Administració de l'entitat autorització per arribar a tenir el 25%. Encara però no s'han fet públiques les intencions de l'entitat. El que sí que ha dit British Airways en aquest cas és que començarà converses amb Caja Madrid per col·laborar i potenciar el seu valor a l'aerolínia.
Sense el consorci TPG British Airways, ara el principal interessat a quedar-se amb la totalitat d'Iberia és Gala Capital.
Això mateix, d'inversors espanyols. També, però, hi ha un altre grup interessat, amb empresaris, en aquest cas, de Barcelona i Madrid, però que encara no han concretat la seva oferta. Air France, KLM, també tenen interès, però han dit que fins després de les eleccions generals no mouran fitxa. Avui el viceministre econòmic, Pedro Solbes, feia aquesta consideració.
La propietat del capital nacional és positiva o és negativa? Bien, es un tema a tomar en consideración, pero no me parece el hecho más relevante. Lo que me parece relevante es el proyecto de empresa a medio y largo plazo y, digamos, que esa empresa sea viable.
Per cert, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja ha aixecat la suspensió cautelar de la cotització d'Iberia, que tindrà, de fet, efecte demà al matí.
Gràcies, Sílvia. Escoltem ara el comentari sobre aquesta notícia de la cap de secció d'Economia de Catalunya Ràdio, Joana Casals.
El comentari amb Joana Casals.
El futur d'Iberia sembla que continuarà sent espanyol. La jugada de Caja Madrid ha desterrotat els plans que tenia British Airways d'aconseguir el control de l'aerolínia espanyola. quan l'entitat d'estalvi va arribar a un acord per comprar la part del BBVA i de Logista dins Iberia, va posar British contra les cordes. La companyia britànica només tenia dues opcions i cap li era favorable. La primera, fer ús del dret de tanteig i repartir-se els paquets accionarials amb Caja Madrid. El problema és que la inversió que hauria de fer és de 230 milions d'euros i això equival al 40% del benefici net del seu últim exercici. La segona opció, la que ha acabat adoptant, li representa acceptar que un únic inversor es queda amb més del 23% del capital, si queda amb ànim de permanència, i per tant fa molt difícil, per no dir impossible, que cap altra oferta tiri endavant. I aquest inversor es diu Caja Madrid, una entitat que, recordem-ho, té entre els seus membres de govern representants de la Comunitat de Madrid, que deu més del 10% de la seva riquesa a l'aeroport de Barajas. La relació continua amb el fet que la T4, la nova terminal assignada a Iberia, representa una part molt important de tot l'aeroport i, per tant, perdre el control d'Iberia, deixant mans estrangeres la decisió sobre on van els vols d'aquesta companyia, podria ser força perillós pel futur de l'aeroport madrileny. De fet, no estic dient res que abans no hagi dit el mateix conseller de la presidència de la comunitat, que va dir que l'operació de Caja Madrid era una molt bona notícia pels espanyols i els madrilenys en particular. Curiós, però, que això de garantir l'espanyolitat valgui només per algunes companyies.
Doncs bastant curiós. Gràcies, Joana. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Ramon, la borsa també ha estat pendent avui de les notícies sobre l'aerolínia espanyola.
Iberia ha acabat la sessió suspesa de cotització a l'espera demanar al regulador del mercat d'informació rellevant de la companyia. En el moment d'aquesta decisió, les accions d'Iberia lideraven les pèrdues després que aquest matí han arribat fins i tot a incrementar-se el seu valor en un 4%. Baixaven un 1,88 fins als 3,14 euros per acció. Mentrestant, en els mercats de renda variable europeus, ha fet molt de mal que la Reserva Federal Nord-Americana reconegui un augment de les tensions en els mercats monetaris. El color verd s'ha tenyit de seguida de vermell. Pèrdues arreu aquí, per exemple, a l'IBEX 35, però també a la resta d'europees. Ha baixat un 0,30% i se situa en els 15.330 punts. En el continu, dos valors catalans en portada, AISA i Vueling. AISA s'ha disparat un 17,25% després de trencar els seus plans de fusió amb Astroc i l'aerolínia, molt lluny de màxims, ha acabat pujant un 1,06% el dia que ha celebrat Junta d'Accionistes amb la nova direcció. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat davant el dòlar, ha enfortit el BCE, ha fixat el seu canvi a 1,4845 dòlars i en el mercat del cru de Londres, el barril de l'or negre ha batut un nou rècord històric.
Gràcies, Josep Ramon. Mentrestant, a Wall Street, l'optimisme que es va traduir en els números verds divendres passat s'ha esvaït i a aquesta hora s'imposen les pèrdues. El Dow Jones recula un important 1,3% i el Nasdaq un 1,4%.
Catalunya Informació.
Abans parlàvem d'Iberia, ara és moment de parlar de Vueling. L'aerolínia catalana ha congelat els seus plans d'expansió per l'any que ve mentre ultima un pla estratègic per rellançar la companyia. El seu president, Josep Piqué, s'ha plantejat apujar les tarifes. El Prat, Josep Ferrer, bona nit.
Bona nit. En el seu primer discurs com a president de Vueling amb motiu de la Junta Extraordinària d'Accionistes que s'ha fet aquest matí, Josep Piqué ha volgut transmetre als accionistes un missatge d'optimisme i ha lloat les virtuts de la companyia. Tot i així, Piqué i el seu nou equip directiu han congelat els plans d'expansió del 2008 a l'espera que s'elabori un nou pla estratègic que podria passar, entre d'altres, per augmentar les tarifes dels bitllets, ja que Piqué considera que són baixes.
Crec que aquesta no és una situació sostenible en el termini mitjà i, per tant, doncs, previsiblement s'haurà de fer una redefinició no només de les tarifes, no només dels bitllets, sinó de tots els serveis que es presten per part de les companyies aèries i aquesta serà una de les línies d'actuació del nou equip de Vueling.
La Junta General d'Accionistes també ha aprovat l'entrada en el Consell d'Administració en qualitat d'independent de la catedràtica d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i exdegana d'aquesta universitat, Teresa García Milà, i s'ha nomenat a l'expresident de la CEPI, Pedro Ferreras, com a secretari del Consell.
Gràcies, Josep. Podem també en titulars a la portada. Pedro Solbes ha estat disposat a continuar com a ministre si el PSOE guanya les eleccions. El vicepresident econòmic ha recollit el guant que li ha llançat aquest cap de setmana el president José Luis Rodríguez Zapatero i ha posat fi al debat obert sobre el seu futur.
Jo sí he acceptat que si se ganen les eleccions i el president Zapatero me pide ser vicepresidente económico, volveré a ser vicepresidente económico.
Poc més de 2:45 de la nit, Catalunya s'ha convertit en la segona destinació turística entre les regions europees i és l'àrea de l'estat espanyol que més turistes estrangers rep. Segons un informe de Caixa Catalunya, el Principat perd posicions quan ens fixem en la despesa dels turistes que té Carmany.
En gairebé 8 milions de turistes estrangers i 27 milions de pernoctacions, el 2006 Catalunya ocupa la segona posició com a destinació turística en el rànquing europeu, només per darrere de París. Si ens limitem a l'estat, Catalunya rep més d'una quarta part dels estrangers i es situa en primera posició, però cau si ens fixem en la despesa que fa cada turista. Concretament, cada visitant estranger hi deixa 634 euros, 223 menys del que es gasten de mitjana al conjunt de l'estat.
Repassem altres notícies en format breu. El Northern Rock es decanta per l'oferta de Pilsen.
Aquest grup li ofereix el pagament immediat de més de 15.000 milions d'euros dels 35.000 que deu al Banc d'Anglaterra pel préstec que li va fer al setembre, quan es va quedar sense liquidesa arran de la crisi de les hipoteques del risc. Si els accionistes donen el vistiplau a l'operació, Virgin aconseguirà el 55% del capital de l'entitat i el Northern canviarà de nom. Es dirà Virgin Money.
La producció i la venda de ciment tornen a pujar a Catalunya, tot i que es nota el refredament de la construcció.
Segons dades de Ciment Català, l'últim any la producció ha augmentat un 3,1% davant del 9% que va fer el 2005. Pel que fa a les vendes, han crescut un 4,8% en els 12 últims mesos, fins a arribar gairebé als 8 milions de tones. El 2006, però, l'increment havia estat del doble.
Airbus ven 160 avions a la Xina per 17.000 milions de dòlars.
Amb aquesta venda, la constructora europea pren avantatge en la pugna que manté amb la seva rival nord-americana Boeing per liderar el mercat xinès, un mercat que, segons Airbus, necessitarà més de 3.000 avions d'aquí a l'any 2025.
Mig minut i arribem al punt de 3:15 de la nit. És moment de repassar l'agenda de la setmana.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix les previsions econòmiques de la setmana.
El calendari.
Dimecres, el Banc d'Espanya presenta els resultats anuals de les empreses no financeres del 2006, recollit a la central de balances. Dijous, la DICAE organitza a Madrid un simpòsium sobre hipoteques, crèdits i reunificació de deutes. I aquest mateix dijous coneixerem l'indicador avançat de l'IPC del mes de novembre.
I com heu aconseguit diferenciar-vos de la competència?
Dissenyant un envàs pioner.
Caram, la meva empresa també necessitaria invertir en recerca i desenvolupament, però m'agradaria que algú m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i debats, atenen consultes...
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
3:15 de 10 de la nit. És moment de repassar les més destacades de la jornada. Estel Batet, bona nit.
Hola, bona nit. El president de la Generalitat, José Montilla, assegura que les possibles discrepàncies entre els tres socis del govern no afectaran l'estabilitat de l'executiu. Montilla ho ha dit això aquest vespre en una conferència que ha fet per commemorar el primer aniversari de la seva elecció com a president i, per tant, també el primer aniversari del govern d'entesa. Estem pendents també aquesta hora del nord de París. Torna a haver incidents violents després de la mort ahir de dos nois que anaven amb moto i que van xocar amb un cotxe de la policia, un accident que ja va provocar una onada de violència la nit passada i que sembla que ara rebrota. 6 detencions aquesta tarda en l'escorcoll de 4 clíniques a la part alta de Barcelona, on se sospita que es practicaven avortaments il·legals de manera reiterada. I també a aquesta hora volem conèixer quina és la situació del trànsit en connexió amb l'equip viari. Ana Gravalosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs hores d'ara la circulació és en general fluida i no consten problemes importants a les carreteres i autopistes catalanes i, per tant, només les obres que es fan en algunes vies poden condicionar aquesta conducció tranquil·la.
Acabem amb el temps. Se'l serem malgrat algunes boires aquesta matinada i demà al matí a punts de l'interior i sobretot a la Catalunya central. Les temperatures es mantindran estables. La tramuntana serà forta a prop de la Costa Brava i a punts del Pirineu.
Estel, gràcies i bona nit.
Bona nit.
...1208-2008, 800 aniversari del naixement del rei Jaume I. El temps recorrerà la nostra història i els nostres pobles amb la ruta Jaume I. Cada setmana al quiosc una ruta amb el setmanari i el temps. El temps. Subscriu-t'hi al 902-131-025. Los chicos del coro arriben a l'Auditori de Girona.
Dissabte 1 de desembre a les 9 del vespre, els petits cantors de Sant Marc de Lió interpretaran cançons populars, espirituals negres i els temes de la pel·lícula Los chicos del coro, que els han fet famosos arreu del món.
Auditori de Girona. Vine a sentir-lo.
Catalunya Informació.
Anem fins a Alemanya. Encara no fa ni dues setmanes que aquest país va viure la pitjor vaga ferroviària de la seva història. Van ser 62 hores d'aturades als trens de Rodalies, de llarg recorregut, i també de mercaderies. Les conseqüències d'aquella vaga van afectar mitja Europa i el conflicte continua encara sense estar resolt. Am Morgen erscheint die Sonne. Sie kennt das Schlüsselwort. Aquesta mateixa tarda, el principal sindicat de maquinistes de tren d'Alemanya ha comunicat que estudiarà l'última oferta de la companyia, la Deutsche Bahn, durant tota la setmana. La treva, doncs, s'allargarà 7 dies més. Ens posem en situació. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
En què consisteix, Oriol, la nova oferta del Deutsche Bahn?
Doncs aquesta nova oferta consisteix en un augment tarifari del 13% pels maquinistes alemanys. Ara bé, sota aquest 13% hi ha molta lletra petita i és per això que el sindicat GDL, el que agrupa més maquinistes, dedicarà tota la setmana a estudiar una oferta que d'entrada han qualificat de decebedora. Recordem que les pretensions del GDL passaven per un augment salarial de fins al 31% i per la creació d'una unitat tarifària pròpia que permetés als maquinistes alemanys revisar de dalt a baix les seves condicions de treball, passant per horaris, recorreguts, dret a baixa, jubilació i vacances, i equiparant-los a la majoria dels seus col·legues de l'Europa Occidental i acostant-los als sempre envejats maquinistes suïssos. El que s'han trobat damunt la taula ha estat una oferta d'augment del 13% dels sous fraccionada en un 4,5% nominal, un 2,5% en concepte de suplements i un 1% variable. El 5% restant, fins a arribar al 13%, només el guanyarien els maquinistes que acceptessin treballar 2 hores més a la setmana.
GDL és el sindicat majoritari de maquinistes, Oriol, però què hi diuen els altres sindicats d'aquest sector?
Tant el sindicat Transnet, el més gran del sector ferroviari, com el GDBA, que compta amb els treballadors que encara mantenen el seu estatus de funcionari a la Deutsche Bahn, s'han mostrat molt escèptics davant la represa de les negociacions entre l'empresa i el sindicat de maquinistes GDL. El principal motiu de preocupació és el fet que, de tot plegat, n'acabin sortint beneficiats només una part dels treballadors en detriment de la resta. Per evitar que això acabi succeint, des de Transnet, el seu president Norbert Hansen ja ha advertit que ells també estan disposats a fer vaga i ha demanat a l'empresa que no oblidi que els seus treballadors compten amb un augment salarial d'entre el 10 i el 15% des de l'estiu. Decebre'ls significaria obligar-los a reprendre la lluita laboral. Precisament un dels principals problemes del conflicte laboral que arrossega la Deutsche Bahn des de fa mesos és el de la divisió sindical, perquè sembla impossible aconseguir que tothom s'assegui en una mateixa taula de negociacions. De moment, els més de 10 milions d'usuaris dels trens de Rodalies alemanys i l'economia de tot el país podran comptar amb el funcionament normal dels ferrocarrils els pròxims 7 dies. Dilluns vinent, el sindicat GDL donarà una resposta a l'oferta de l'empresa. La Deutsche Bahn jugarà amb la proximitat del calendari nadalenc en contra i es veurà obligada a cedir, encara que sigui per dissimular. En cas contrari, podria posar en perill la infraestructura logística alemanya en plena campanya de Nadal, un escenari que seria un autèntic desastre econòmic.
Haurem d'estar pendents de tot plegat. Gràcies, Oriol Serra, a Berlín. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Economia i empresa.
Noms. Amb Muriel Casals.
Muriel, bona nit.
Hola, bona nit.
Hauríem de parlar d'un nom mític, no? Gairebé. Ernest Lluch.
Ernest Lluch, un nom molt proper. He pensat que un dia o altre havíem de parlar dels economistes més propers.
I parlem d'economia, no de la branca com a polític, sinó com a economista.
Parlem de l'Ernest Lluch economista, però en parlem aquesta setmana, o hi he pensat perquè el dia 21, és a dir, dimecres passat, va fer 7 anys del seu assassinat. L'Ernest Lluch va néixer a Vilassar de Mar el 1937, va estudiar economia amb les primeres promocions d'economistes de la Universitat de Barcelona. Això vol dir just després del pla d'estabilització del 59, quan l'economia espanyola està obrint-se una mica i quan en els ambients econòmics i polítics hi ha moltes esperances de transformació o esperances de transformació i d'apretar. Tu em dius, parlem del Lluch economista, evidentment, és el que ens toca. Parlem d'ell perquè és un tipus d'economista que lliguen l'economia i la política, com també van fer Keynes i Schumpeter, de qui hem parlat, i que d'alguna manera són mestres per a economistes com ara l'Ernest Lluch. L'Ernest Lluch, quan va acabar la carrera, va ser professor ajudant a la càtedra del Fabià Estapé, vam dir que l'Estapé és el que ens havia fet conèixer Schumpeter, doncs, i per tant doncs, Lluc llegeix Schumpeter i llegeix Keynes, i veu i està convençut de que el mercat necessita correccions, per tant és dins la branca dels economistes keynesians. Què vol dir el keynesianisme? Vol dir veure l'economia molt des del costat de la demanda i veure l'actuació del sector públic en l'economia com animant la demanda. Animant la demanda com? Baixant el preu del diner, pujant els salaris mínims i les pensions, animant la despesa pública, encara que sigui a vegades endeutant-se, totes aquestes receptes keynesianes que són les que propugnava també l'Ernest Lluc. Una manera també de reconèixer un economista keynesià, i amb això el Lluc ho era d'una manera molt clara, és que en el dilema entre la inflació o l'atur, l'economista keynesià sempre diu el primer que s'ha d'arreglar és l'atur, encara que això tingui uns costos amb inflació.
Què és el que n'ha quedat?
Què n'ha quedat? Doncs n'ha quedat aquesta visió, n'ha quedat el respecte per la història del pensament econòmic, perquè és un economista, però és sobretot un historiador del pensament econòmic. Ell va fer una tesi sobre el pensament econòmic a Catalunya al segle XVIII i descobreix el pensament econòmic i al darrere dels austriacistes. Ara hi ha aquesta exposició aquí, la guerra de successió. Doncs el pensament econòmic dels, diríem, del federalisme, del formar part d'un imperi gran versus un estat més centralitzat, la vocació divulgadora, jo diria també que n'ha quedat, perquè va escriure moltíssim, ara s'estan recollint tots els seus escrits.
Alguna cosa que ens serveixi per explicar com era Ernest Lluc?
Com era? Jo posava això.
Que ja sapiguem.
Sí, doncs que era molt, molt, molt discutidor. Li encantava discutir i a vegades inclús barallar-se, després reconciliar-se. Jo també aquí m'he apuntat que una cosa que era, jo crec que se li va anar curant amb l'edat, era un pèl misògin. Com que va tenir tres filles, se li va anar curant.
Doncs Muriel Casals, una vegada més. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Creieu que perilla el pensament?
Doncs no us heu de perdre el cicle El pensament en perill.
Els dies 8, 15, 20 i 29 de novembre al Centre Cultural Fundació Cercle de Lectors.
A Barcelona, al carrer Consell de Cent 323.
El pensament en perill. 4 dies per la reflexió i el debat. Organitzen el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Cercle de Lectors.
Agricultura, ramaderia i pesca, amb Jordi Becaria.
Jordi, bona nit.
Bona nit.
Avui hem de parlar de l'encariment dels productes carnis, no? Això que la gent ja està notant i que diuen que encara es notarà més de cara a la temporada de Nadal, no? Que és quan la gent compra, sobretot,
sí, perquè la carn forma part important de la nostra dieta i també va parella amb el nivell de renda, diguem, del país, és a dir, a més renda es passa més a proteïnes de carn i lògicament hi ha una demanda important i que i, no diríem creixent, depèn una mica. A vegades hi ha substituts entre el tipus de carn. Si puja molt la carn de vedella, es pot passar cap a carns que siguin més econòmiques. Hi ha preferències a vegades per les carns més blanques i per tant aquí ja hi ha doncs, el tipus d'animal, el pollastre o el conill, amb menys colesterol o de carn de porc, no? Però, evidentment, poden ser substituts en algun moment.
On es produeix l'encariment? És a dir, és una cosa que afecta tots els productes carnis?
Afecta més o menys a tots per igual. Depèn, hi ha un... Aquí hem de separar sempre, i en productes agraris, és un clàssic, diguem, de la teoria econòmica de l'agricultura, en què tenim comportaments diferents en la demanda, en el sector, diguem, i en els preus també i en l'oferta. En el sector majorista, el que volíem amb el que serien preus de llotja, del sector minorista. Té una explicació, les pendents, diguem, d'aquestes corbes són diferents, i per una raó, és a dir, una cosa és comprar un commodity, una matèria prima, pràcticament un producte estandarditzat en una llotja, amb uns preus que són molt de mercat, són bastant competitius, i l'altra cosa ja és el producte que es dona i que finalment es posa en el mercat, i que el consumidor, a més, pot tenir preferències. És a dir, quan tens una peça i la vens a trossos, evidentment el llom no és el mateix que el cap, no? Vull dir, per tant, té preus diferents. Però aquella peça l'ha comprat a un preu en canal, el que l'ha de vendre, i per tant, quan la reparteix, diguem, a trossos, ha de poder recuperar, per dir-ho així, en funció de les diferents peces a preus diferents, el cost que li ha costat en canal. Lògicament, en algunes parts de l'animal seran molt més cares, no? I seran molt més impactants, altres poden ser més barates perquè són menys acceptades, i això es nota molt amb la diferència de, per exemple, d'acceptació que té el mercat en alguns moments, allò el que en dèiem menuts, no? En els que podien tenir bastanta demanda, pràcticament ha baixat molt comprat amb altres parts de l'animal que tenen una acceptació i un preu molt més alt, no?
Uh-huh. El desfasament és molt important? És a dir, entre el que hi ha la llotja i el que arriba a nosaltres?
Mira, jo he demanat informació perquè la llotja és fàcil de tenir, hi ha uns preus, surten publicats, públic, no? És, evidentment som, hi ha una transparència, diguem, en aquests preus de formació de preus al mercat, i per tant està perfectament identificat. Els preus de botiga, els preus de quan arriben al consumidor, depèn molt del tipus d'empresa, del lloc, no? Però més o menys la relació és de 1 a 5, per dir-ho així. Per exemple, el preu del porc en aquests moments està en canal a 1,18 € per quilo, i el pots trobar en botiga a 5,98. I el preu de la vedella pot estar a 3,46 en canal al quilo, i el pots trobar, depèn, entre 10,4 € i 19. Per tant, aquí tens, segons l'animal, també tens un ventall molt més gran, no?
Què és el que era tot això? La diferència?
Bé, la diferència és que el problema està en que no és només aquest preu de l'animal que el compres en canal, sinó que aquí has d'incorporar una sèrie de costos. És a dir, els costos de distribució, els costos de fer la feina, diguem, de vendre la peça en fresc, tal com la demana el consumidor. Per tant, hi ha costos salarials, hi ha costos comercials. Uh-huh. És a dir, se'l queda el sistema comercial, diguem, el sistema general, i depèn de l'eficiència d'aquest sistema, pot ser més barat o més car, no? Ara, en algunes empreses, posaré un exemple, sense voler allò ara fer, per dir-ho així, publicitat, però hi ha algunes empreses cooperatives. Cooperativa Plana de Vic ja té 4 botigues de venda de carn en fresc a Catalunya. És a dir, qui se'l queda llavors aquesta diferència? La cooperativa, lògicament. I a qui beneficia? Els cooperativistes, no? Ara, si això és entre un venedor de canals i un comprador, que és un comerç, evidentment la diferència és el que és del sistema o qui estigui en el mig. Però, diguem, si és competitiu, no és problema. Si és competitiu, serveix per pagar els costos de distribució, de presentació, de comercials. I si no ho és, evidentment, llavors és el problema.
Doncs Jordi, una vegada més, gràcies, bona nit.
Bona nit, gràcies.
Ens retrobem demà. Gràcies i bona nit.
Catalunya Informació.
Són les 10. El president de la Generalitat, José Montilla, ha garantit la cohesió del govern per tota la legislatura i ha assegurat que les possibles discrepàncies entre